dos minuts arribarem a un quart de sis de la tarda. Fa pocs minuts ha acabat la roda de premsa. Ha generat molt d'interès aquesta roda de premsa, senyor Virgili. Que ha convocat la NASA.
Ja està.
Bueno, ja està. Sí, s'ha acabat. S'ha acabat la roda de premsa, per tant...
No, que ja està, que ja estan aquí, tots els extraterrestres.
Ja estem aquí. Bendito sea y todo.
Ahora soy Christopher. Vengo de Raticulí.
Ya hemos llegado... A repartir los chuches.
Muy bien. ¿Qué día venís con las naves para...?
¿Qué día le va bien? Bueno, a ver... Tiene que venir cita previa.
Sí, después de misa. Domingo, después de misa.
Mándeme
sí.
La ubicación.
Muy bien. No, va. Aquí mismo.
A veure si puc continuar. Anava a dir que fa pocs minuts acabat la roda de premsa que convocà la NASA sobre OVNIs i l'agència espacial ha presentat els resultats d'un informe que va encarregar el 2022 sobre fenòmens no identificats. Saludem a aquesta hora els dos experts en la matèria científica. Per una banda, saludem a Josep Corbella, periodista especialitzat en ciència i salut a La Vanguardia. Josep, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
I Dani Arbós, biòleg, periodista científic.
Bona tarda.
Bona tarda. Bona tarda als dos.
Bravo. Som com els Stones, que hem estat un temps...
Sou els Stones, i ara heu tornat...
Després de tants anys sense treballar junts i tornem.
Us hem reagrupat, com bessons, com la bessonada. Us heu reagrupat com la bessonada.
És com aquell, saps aquell que diu, t'agraden els Rolling? Estones.
O sigui, que m'ha agradat, que me l'apunto. I us agraden els Rolling i diu Estones.
Sí, sí, sí.
Com que si no els Rolling Stones, els Rolling...
Sí, que no, si ja ho hem entès.
Estones, diu Estones.
A veure, quin seria el fet més destacat de la roda de premsa de la NASA sobre els OVNIs?
Doncs mira, el resum és... Hi ha persones que han vist coses, que diuen haver vist coses molt estranyes, i no sabem què són.
I no, per hi ha tant, vídeos i fotos,
Per tant, les anem a investigar ben investigades. I el que ha presentat la NASA és, per primera vegada en la història de l'Agència Espacial, un pla per estudiar sistemàticament, científicament, aquestes observacions anòmales.
Hay unos sótanos en Barcelona que hay mucha gente que afirma haber visto cosas muy extrañas y que no dan explicación de los que han visto y han palpado.
Pero estamos hablando de ovnis. Sí. Manuel, estamos hablando de ovnis.
Sí, no identificado.
Aleshores, aquí el problema és com investigues una cosa que és, per definició, anòmala i estranya. I el que han defensat és un programa d'observacions sistemàtiques, per una banda amb satèl·lits d'observació de la Terra, per una altra banda registrar dades de manera sistemàtica... per exemple, en plataformes d'apps que puguin contribuir als ciutadans quan vegin alguna cosa estranya, que ho notifiquin, que els pilots d'avions, quan vegin alguna cosa estranya, ho puguin notificar i no tinguin por en fi, de ser estigmatitzats per això, perquè alguns diuen que no ho han volgut dir perquè no es riguin d'ells. I amb totes aquestes dades...
Sí, ho agruparan tot.
Sí, l'objectiu és... poder tenir tot un registre de dades sistemàtic gran, ampli, perquè el que ens passa ara, hem dit, és tenim poques observacions, de poca qualitat, i les dades cadascú són anecdòtiques, registrades no d'una manera això sistemàtica. Per tant, si tenim moltes dades, el president del comitè d'experts que assessora la NASA amb això, que és un astrofísic de molt prestigi, ell ha dit a la roda de premsa, per mi és com buscar una agulla en un paller. Tenim moltes observacions, estem buscant una anomalia, és l'agulla el que estem buscant. I per buscar una agulla en un paller, diu, hi ha dues possibilitats. O saps com és l'agulla i dissenyes una eina, un instrument, que busqui exactament l'agulla, diu, i això no ho podem fer perquè no sabem què estem buscant, diu, o bé el que ens cal és... saber ben bé com és la palla per eliminar-la de les observacions i poder trobar l'agulla, treure el soroll de fons, i aleshores ell diu que segurament moltes de les observacions que ens reportaran ens trobarem que són globus, que són drons, que són coses
sempre
normals,
sempre són globus,
però d'aquesta manera,
sí,
si tenim
Venus,
prou dades,
si no diuen que és Venus,
podrem identificar aquelles anòmales que potser existeixen.
Bueno, podem escoltar, l'escoltàvem fa un moment a l'informatiu, el Bill Nelson, director de la NASA, que explicava això que dèiem, no? Que hi haurà un estudi independent de la NASA a veure realment què és el que hi troben.
L'estudi independent fet per la NASA no ha trobat cap evidència que els fenòmens aeris no identificats tinguin origen extraterrestre, però realment no sabem què són. Per això anuncio que la NASA ha nomenat un director de recerca de fenòmens aeris no identificats. Of UAP Research.
Bendito sea. Esto de la NASA...
Carlos Jesús.
Esto de la NASA son más catetos que un palo echado en el agua. Porque si buscan explicaciones de los ovnis, tienen que llamar a Carlos Jesús. Los ovnis son hermanos de la luz.
Es que cuando se habla de ovnis, creéis que son aparatos que vienen a haceros daño. No. Ovnis es igual que un avión. Ese es el aparato. Los que vienen dentro son hermanos de la luz. No confundamos términos. Ellos no vienen a hacer daño ninguno. El hombre todo lo que quiere es coger estos aparatos para copiar su ingeniería y hacer aparatos de guerra en el espacio. Esto es lo que quieren. Por eso hubo un Gemini 2, me parece, el Apolo, que fue estrellado, o sea, fue explotado en el aire por un platillo volante.
Exactamente. ¿Y los planetas? ¿O pensáis que estáis solo? Vais pavoneando de que estáis solo en el universo cuando está lleno de planetas con mucha vida. Y yo ya lo conté hace años.
Vamos, mire, lo mismo que existe Alfa, lo mismo que existe Beta, lo mismo que existe Omega, lo mismo que existe... Hay millones de planetas habitados en el mundo, fuera del sistema planetario. El mundo nació en la Tierra, el cielo nuevo, tierra nueva, cielo nuevo, no es la Tierra, por desgracia. Este mundo no está aquí, porque este se va a destruir, por fuego.
¿Existe vida en otros planetas?
Claro.
¿Que son los,
hay millones
los...
de personas, por ejemplo, en uno de los terremotos que pasó en Japón, que fueron más de 200.000 víctimas, más de 100.000 personas fueron elevadas arriba y siguen arriba viviendo. Y hay muchas personas famosas que sin que lo sepáis vosotros son desaparecidas de tierra y llevadas arriba por teletransportación. Y siguen arriba cumpliendo una misión que tienen que cumplir. Bajarán a la tierra cuando les llegue la hora, pero para llevar a los que están aquí.
No, és que fixa't, que
diu. La gent està arriba.
Bueno, això diu Carlos Jesús, la repeteixo. Hem estat al Josep Corbella, estava amb tot l'interès posat, amb tot focalitzat la roda de premsa de la NASA i no coincideix amb el que ens està explicant.
Perquè són unos catetos, no saben nada.
Exacte, tiene razón.
Bueno, seguim.
Mañana llorarem.
Exacte. Aquesta frase, per això he de reconèixer que a vegades aquest tipus de gent fa frases que...
Que
a veure,
que se te queden.
Que se te queden, passen a la història. Hoy rien, mañana lloraré. I
bojos fan bitlles.
No, però em refereixo a frases de fetes per gent com Carlos Jesús, o, per exemple, el Dinio, que té aquella de que la noche me confundí. Són frases que les diu una persona que no té... O sigui, ho digués, per exemple, no sé, en el seu dia, d'aquestes frases.
Einstein.
Fue dicho por Einstein, i dius, hòstia, però clar...
Com jo me pegué un chispazo en la Pegaso Mataró y quedé como un pollo frito, ya nadie me toma en serio.
No, clar, però és jo... que ho diu segons qui i clar,
por supuesto,
no...
Y entonces lo dice con quién y parece que sea un premio Nobel.
Bueno, anem a parlar de mòmies, senyor Virgili, perquè...
Perquè em mires a mi.
No, per res. Un ufòleg, un...
Mira.
És ufòleg oficial o és, podem dir que és...
Veure, tot, no, tot
és un pseudo-ufòleg?
Aquest
és
a la NASA no l'haurien contractat.
No, és un típic ufòleg charlatan, diguem-ho així, pseudo-científic.
Un ufòleg va presentar dues suposades mòmies, que per cert en va parlar aquí Míriam Díaz, mòmies extraterrestres al Congrés de Mèxic. A veure, aquí Carlos Jesús no té massa cosa a veure...
¿Com que no?
Bueno, no sé si...
És un extraterrestre, com no vaig a tenir que venir.
Bueno, ara contrastarem si és un extraterrestre o no. Són realment cossos de fora del nostre...
De reticulí.
Del nostre planeta.
D'Enterxeran.
Doncs la resposta és clara, no. El Congrés de Mèxic s'ha fet viral aquestes imatges perquè està també preparant una llei sobre com afrontar aquests fenòmens aeris no identificats, o sigui, està una mica seguint els passos aquests de la NASA, i llavors fan això que conviden a experts doncs, a exposar...
Mire, lo de México que se hagan quesadillas. ¿Me entienden? Y que le metan ahí bastante tabasco. Y que dejen a los profesionales...
Carlos...
Déjenos hacer las secciones, que no podemos escuchar.
Estem amb el Dani Arbós, estem escoltant.
Toma de una enchilada.
Doncs enmig dels experts se'ls va colar doncs, un senyor que és molt conegut allà, que seria com un, perquè aquí ens en deguem, com un Iker Jiménez. És un periodista, per tant... Ha,
no comparis.
Partint d'aquí ja molta credibilitat no té. És periodista.
Sí, és Iker Jiménez.
Iker Jiménez, el senyor Maussan.
Un Sebastià d'Arbós seria...
Sí, seria un Sebastià. T'he de dir que vaig anar, tinc gravat, vaig anar amb Sebastià d'Arbó TV3 una vegada.
Així va venir a mi,
Un programa d'aquests que ara no em sembla que no passa tant, però et feien esperar com...
Així allà...
Això ho feia molt al Cuní, que tu tenies l'entrevista a les 11 i a les 6 del matí ja havies d'estar allà, a més a 2 graus. I llavors ha estat parlant hores i hores de tot el tema ovni. Amb
qui?
Amb el Sebastià d'Arbó.
Però ja en antena o esperant?
No,
esperant.
Bueno, parlant. Vas estar escoltant a mi...
D'Arbó, tota l'estona anaven posant imatges, allò que anàvem preparant les imatges, sí, i anàvem veient, diu, ui, aquests són tots uns xarlatans, aquest el vaig tenir a casa meva, aquest, tan grillats, no. Això dels omnis no et creguis res, és tot tal, tot això, dues hores previ a...
Està ple d'impostors.
Antena, allò que saps, la llumeta vermella, sobre la llumeta vermella...
Josep Cuní?
Era el programa de tarda, no el Cuní, però era... No sé qui hi havia, llavors, un d'aquests que van saltar.
Era Albertzón?
No, més tard, un d'una productora externa, és igual.
Això del divendres, no?
Bueno, és igual. Bueno, doncs total, portem dues hores fora d'antena explicant-me tots, els coneixia tots, tots eren amics seus.
Són uns catetos.
Tots eren uns farsants. Surten antena, sí, lo dels ovnis. És cert, tots aquests tenen el màxim rigor.
Jo aquesta gent els conec perfectament i són unes eminències.
Llavors l'acabava de dir, home, és que jo em dedico a... No, va ser, escolta'm, un professional.
Això que és comercial del misteri.
Ah, mira, no ho hagués definit millor. Tot un professional del misteri, el senyor. No, molt bé, em va caure molt bé.
Per tant, no li pregunto a Sebastià d'Arbó què en pensa de les mòmies aquestes, sinó li pregunto al Dani Arbó.
Bé, doncs una qüestió, que això és... Doncs aquest senyor, aquest pseudocientífic que viu molt de buscar ovnis, d'això, seria com un Iker Jiménez, diem, doncs, ell defensa, va portar aquestes dues mòmies, que defensa que són mòmies d'extraterrestres que es van trobar fa mil anys. Això, tots els científics que les han analitzat han dit que és un frau, que això és una barreja de mòmies, sí que hi havia al Perú, amb que han agafat també trossos d'animals, les han recobert com amb unes d'allò vegetals per fer-los com la pell, i que és fals. Fins i tot això estava en un museu, va arribar a estar en un museu de Perú, que és on es van trobar, i s'ho van treure de sobre perquè van veure que era una farsa, que ho havien construït.
No, però si ahir la Míriam ens explicava que van analitzar la pell o els ossos i van dir que no era d'aquí.
No, pel que deurien dir que té un 70% d'ADN, que comparteix només el 70% d'ADN.
Han dit que no era terrestre.
Exactament. Escolti, tots aquests anàlisis s'han demostrat que són falsos i que aquestes dues mòmies no són mòmies com a tal, sinó que s'ha fet... A més, se'ls ha donat una forma, si us fixeu, si heu vist les imatges, se'ls ha donat una forma d'extraterrestre, però curiosament de l'extraterrestre que, molt, el que diuen els experts, és molt hollywoodià. O sigui, l'extraterrestre que ens imaginem de les pel·lícules, no? Però a les anàlisis que han fet, fins i tot, no? Doncs se'ls va fer ecografies i radiografies, s'ha vist que és un muntatge que no té...
Què saben?
Que no s'aguanta per enlloc.
Aquests catetos, què han de venir a explicar?
Tots són catetos.
Va, així em diràs tu.
Per tant, no ens els hem de creure, no té cap sentit, no porta enlloc. A més, no les van descobrir ara, això. Són unes mòmies que es van trobar el 2016. De fet, es considera un saqueig de les restes de Perú i la persona que les va desenterrar i les va vendre en aquests xarlatans ha estat condemnada al Perú, o sigui que està a la presó per aquest tràfic il·legal, doncs, de restes molt valuoses, perquè això, aquestes sí que es considera que la base són, doncs, unes mòmies
vosaltres,
de fa mil anys.
Vosaltres sí hauríeu d'estar a la presó? Sebastià. Hauríeu d'estar vosaltres a la presó per predir aquestes bajanades?
El dia...
Atacar la gent que tenim prestigi, que mira, a mi no em truqueu per parlar d'aquesta.
Ara, el dia que vinguin els extraterrestres...
Quants anys fa que no vinguin a RAC1?
El dia que vinguin els extraterrestres sereu els primers a dir nosaltres ja ho dèiem. I si no, el tiempo. Perquè sou cada gent.
Bueno, extraterrestres no sé si n'hi ha a dia d'avui, encara vostè diu que sí, Sebastià d'Arbó diu que sí. El que sí que hi ha és...
Ho va dir el papa, eh?
Sí.
Però si aquí el programa... Aquí hi ha misteris, perdona.
Tu sempre parles amb, com si estiguessis a la catedral de Burgos.
Bé, això va clar, si parlo jo...
És que va incorporar la teva veu, no? Tens
la meva veu tens com... rebota. Deia que a misteris vam parlar amb Sirio i Puente, que eren els extraterrestres.
Sí.
Ho hem posat 48.600 vegades.
No, ho recordo. Va haver una connexió, no?
Això vaig també fer contacte.
Es va produir aquí a RAC1. Vas fer una...
Tall d'Arbó extraterrestres.
Dic, vas fer una connexió, no?
Sí.
Entre
un enllaç.
Hi havia un enllaç,
que era com el router.
Que parlava amb un extraterrestre.
Estava amb Sirio i Puente del planeta Gunión, mira.
Visiten aquí a l'estudi dues persones que diuen ser contactades amb els extraterrestres. Un es diu Sirio i l'altre Puente, que fa de pont. Per exemple, ara, en aquestes hores de la matinada, podrien connectar?
Sí, perfectament.
Doncs ja pots fer-ho, intenta.
Amics... Benvolguts germans terrestres, us parla Silaucar del planeta Gunión.
Sí, de cap.
Aquestes connotacions...
A Barcelona ningú parla català, però el planeta aquest...
Sí,
de Catalunya. Per quan
a Gunión parla en català.
Coneixem molt bé aquesta zona.
Fixa't.
I...
Venen a buscar rovellons.
La muntanya de Montserrat.
Fredo.
Tots vosaltres sapigueu i tingueu molt clar quina orientació podeu donar a les vostres vides.
Fins aquí.
Fins aquí.
Bé, amics, aquestes...
Fins aquí. Mira, agafa tos al puente.
Espera.
Mira, agafa tos.
Un contacte amb un ésser anomenat Silaucar, del planeta Gumion, i que ens ha parlat a través de RAC1, potser un dels primers extraterrestres que parla per RAC1.
I tant. I tant.
Silaucar, eh?
El primer extraterrestre que ja parla per RAC1. I aquí...
Pocs extraterrestres? Bueno, n'han parlat molts extraterrestres a RAC1. Però són terrenals.
No t'ho crec.
Tot i que semblen extraterrestres.
T'he de dir que a vegades el programa aquest es gravava després del versió.
No es gravava, era en directe.
Sí, en directe.
Era en directe.
Hi havia una fauna aquí fora.
Aquí l'únic que es grava...
Els faran per gravar?
És els mitjons quan te'ls treus, que queda la marca. Allò sí que està gravat, però els mitjons era sempre en directe.
Descreguts.
El que sí que podem confirmar que existeix és el Covid, i el Departament de Salut ha decidit avançar la campanya de vacunació contra la grip i la Covid a finals de setembre per l'increment de casos. Sí. Carmen Cabezas, bona tarda.
Bona tarda.
Tot seguit ens explicarà el Josep Corbella què està passant perquè hi hagi aquest abans de vacunació.
Sí.
Quan es farà aquest abans de vacunació?
S'havia de fer a l'octubre i es començarà a l'última setmana de setembre. No és un gran avanç, però ha estat motivat perquè hi va haver un brot en una residència a Gran Bretanya. Aleshores, el Regne Unit ha decidit avançar-ho i tothom, per precaució, ha decidit avançar-ho. Estem en una situació de molt pocs casos greus. Estan el nombre de casos ingressats en UCIs per Covid molt baix des de fa molt temps, sense que estigui pujant de manera significativa en cap moment. S'ha considerat adequat avançar-ho.
O sigui, tothom s'haurà de tornar a vacunar?
No, tothom no.
La gent de risc. La gent de risc.
Gent de risc. Ah. O bé per edat.
Costa.
La gent de risc.
La gent de risc. Sembla risc. Que parles de la gent boing.
No, la gent de risc. La gent gran. La gent con problemes de respiració. La gent con obesitat. Con diabetes. Tota aquesta gent de risc.
De risc.
Hauries de practicar, o sigui, el
para reforzar lo que es el sistema
dic que les rodes de premsa cada, o sigui, quan hi havia l'època de la Covid, hi havia més exposició mediàtica i ara... la Carme Cabezas ha perdut una mica
truquen tant com abans.
Sí, perquè no tenim Covid.
No,
tenim
la cosa molt atontada.
Està tontada, aleshores.
El virus està com a tonta.
No, però senyor Corbella, al final, doncs, sí. Només la gent de risc.
No, gent de risc...
Gent gran.
I alguns col·lectius concrets, com, per exemple... Miri, gent de risc és, per una banda, gent gran.
Exacte. Sí.
Aleshores, és majors de 60 anys, es recomanarà, molt especialment a majors de 80 anys, gent que viu en residències. Després, el risc pot ser, a part de per l'edat, per malaltia. I aquí entren persones amb problemes d'immunitat, immunodeprimides. Per exemple, una persona que hagi rebut un trasplantament i estigui amb fàrmacs immunosupressors, per exemple. O bé, com deia la doctora Cabezas, persones amb obesitat, amb cardiopaties, malalties respiratòries, etc. Al marge de factors persones amb risc, hi ha un seguit de col·lectius, una llista no gaire llarga, que inclou personal sanitari, personal sociosanitari de residències, personal essencial, persones que conviuen amb persones immunodeprimides, i després hi ha un col·lectiu molt important, que és dones embarassades. I per què dones embarassades? No perquè elles tinguin un gran risc, sinó, en gran part, no només per protegir-se elles, sinó perquè si es vacunen durant l'embaràs, primer, protegeixen el fetus, que d'aquesta manera no pateix els efectes d'una infecció durant l'embaràs, i també protegeixen, molt important, el nadó quan ha nascut, perquè hi ha anticossos que passen de la mare quan s'ha vacunat al fill, i el fill d'aquesta manera queda protegit els primers mesos, que és quan és més vulnerable.
Bé, canviem de tema perquè, ara que parlem del coronavirus, des que hi ha vacunes contra aquesta malaltia, als Estats Units els republicans, una cosa que no acabo d'entendre, moren molt més que els demòcrates.
Sí,
és que no es vacunen, o què passa aquí?
Exacte, no es vacunen.
No es vacunen.
Una cosa que està passant, per exemple, amb el trumpisme, tot això porta a que fa que la gent no cregui, doncs, no? Només cregui més en conspiracions i no cregui tant, doncs, en els òrgans oficials, no? I això ho veiem al nostre entorn, doncs, ha passat amb l'Agència Estatal de Meteorologia, doncs, que, per exemple, doncs, els de la Vox la volien tancar, que rep moltes crítiques. Doncs als Estats Units passa el mateix, no? La dreta més radical, doncs, té problemes amb les ciències, suposo que no... Volen que es creuen més llestos que els altres i no es creuen tot el que diuen. Llavors, un estudi de la Universitat de Yale ha constatat que en aquelles zones on guanyen doncs, més els republicans, doncs, hi ha molta més mortalitat com guanyen els demòcrates, i també hi ha moltes... la taxa de vacunació és molt més baixa. O sigui, els republicans creuen menys en la ciència, creuen menys les autoritats, es creuen menys els metges, es vacunen menys i per tant, moren més.
De tus
sí.
los
alado. Ja comencem.
¿Quién está detrás?
Però tu has dit ja, tu has dit no, ja. Tu, Miguel, ja has dit que no volies entrar més en aquestes, no, amb aquestes polèmiques i que ja ho volies deixar.
Yo solo pregunto.
Bé, doncs, quin tant percent, no, més hi ha de mortalitat de republicans envers els demòcrates?
Doncs mira, un 43% més alt la mort de republicans respecte a demòcrates. No ha estat Bill Gates, ha estat la Universitat de Yale, que ha fet una anàlisi de mig milió de morts. Ha analitzat mig milió.
Ha sido moderna.
Què passa? Sido...
T'està afectant Astra... molt la ja.
La feu, la tia.
Astra... La tia és peor.
AstraZeneca.
A veure, que aquí t'ha dado los datos.
No, que és de la estudi de la Universitat de Yale, que ha analitzat mig milió de morts d'Ohio i Florida.
Universitat de Yale.
Van comparar doncs, el cens de votants amb les morts. Què passa, Miguel?
Has visto... una sudadera, una gorra...
No se l'entén de res.
Sí, home, de la Universitat de Yale, sí. Una dessuadora sí que l'he vista.
No existe nada.
Si no hi ha dessuadora, no hi ha universitat.
No.
Ara estic pensant...
Quina conclusió.
Quantes dessuadores he vist a les universitats d'aquí?
Sí que és veritat, aquesta relació... Sí. Això que diu el Miguel Bosé, amb això té part de raó. Aquest lligam...
Hi ha molt marxandatge.
Universitat suadora, o sigui, és un nexe que és pràcticament... que és com una...
Estats Units passa molt, perquè la gent està molt orgullosa de la universitat.
Aquí també hi ha,
Sí, però que no tant, no? Aquí, no, bueno, la suadora de la universitat.
La filla va tornar a la universitat i el primer que li han encolomat és igual la suadora. Vull dir que això s'està estilant aquí, també.
Bueno, agafem tot el... Sí, agafem moltes d'aquestes costums.
Sí.
Bueno, és que, Miguel, no se t'entiende nada i no sé exactament què ens vols dir. Bueno,
Y soy mejor que nunca.
No,
es difícil.
¿Y soy qué?
Y soy
bueno, anem amb una d'aquestes...
Estoy mejor que nunca.
No, se te ve cojonudo.
Sí que pego un bajón.
Jo sé, jo cada dia estic pitjor. Bueno, deixem aprofitar que tenim el Josep Corbella per parlar del càncer de mama, perquè segons una investigació de l'Institut d'Oncologia de la Vall d'Hebron, aquesta malaltia es pot detectar abans a la llet materna que en una mamografia. A veure, a qui beneficia aquest descobriment? O sigui, en quin moment beneficia aquest... O sigui, quin perfil és el que ens sortirà beneficiat d'aquest descobriment?
Doncs mira, dones que hagin tingut un fill recentment i que estiguin donant el pit. Afortunadament, el càncer de mama en aquest col·lectiu és molt infreqüent. Però, quan hi ha casos, són molt dramàtics, perquè són... famílies, dones que tenen fills petits, solen tenir mal pronòstic, més mal pronòstic que càncers amb altres col·lectius, perquè solen diagnosticar més tard i també pels canvis biològics que es produeixen a la mama durant l'embaràs i la lactància, i a més és un col·lectiu on els casos estan augmentant. Estan augmentant perquè hi ha una tendència a retardar la maternitat. I a més és un col·lectiu on no hi ha cap altra eina de diagnòstic precoç. Per tant, la capacitat de diagnosticar precoçment el càncer de mama a través d'una mostra de llet que no costarà gens treure-se-la, perquè és com una... El que es fa... és una extracció com la d'un sac a leche, no sé com es diu això en català.
Tirallet.
El tirallet. Que s'extreu llet i per poder-la... donar més endavant al nadó si la dona treballa, per exemple, o sigui, és una cosa que no suposa cap molèstia important obtenir la mostra, doncs obre la via a millorar la detecció precoç del càncer de mama en aquest col·lectiu.
Bueno, doncs aquestes bones notícies sempre és interessant tenir-les.
S'ha de dir que l'estudi està en curs, encara no està a punt això per aplicar-se a gran escala. Els primers resultats són molt prometedors, però encara no ha acabat del tot la investigació.
Molt bé, deies...
Lluís Permanyer.
Lluís Permanyer.
Esclar, vull dir, això que diu del tirallet recorda...
Sí, vas explicar...
Una anècdota molt graciosa de la llet materna i dels anuncis que hi havia.
Ai, dides... Se tiran pechos i se dan mamades. Això té una explicació, perquè en aquella època la llet, quan se'ls hi feia malbé, els havien de treure, hi havia una espècie d'estris que en deien tirallets, però també es llogaven vellets esdentegats, i això és veritat, i també gossets acabats de néixer, perquè després de la frase aquesta se dan mamades, s'ha de justificar, perquè...
El senyor Marcelí traient llet és una imatge que no.
És que no. Millor no imaginar-s'ho, això. Per favor. No. Home, per què ho has dit, això?
Home, per què ho ha dit? Ha dit vellets estantegats. Sí. Ho ha dit el Fernanyer.
De veritat.
Ara, Dani, tu...
És que no, però ho ha dit el Permanyer, eh?
No,
ho ha dit el Permanyer.
Però ho ha dit el Permanyer. Però qui ens ha traslladat la imatge de veure el senyor Marcelí fent amb la... Bueno, és que és igual.
Perdona, tu quan... Tengo dentadura, también puedo.
Quan et diuen vellet estantegat, en qui penses? El senyor Marcelí?
Va, deixem-ho aquí perquè...
Em penso que dura ben poc aquesta temporada.
Hòstia, tu, és que ha sigut tremenda la imatge, tremenda. Josep Corbella, Dani Arbós, gràcies.
A vosaltres.
Ara tornem.